Bona nit, això és Game Over.
Molt bona a tots, estimats oients, som un dijous més aquí a Game Over i avui us portem moltes notícies, les quals us faran gaudir, no? Esperem que pugueu tenir una hora de planet. Doncs som-hi!
Bueno, doncs, nois i noies, avui us portarem tres notícies molt, molt boniques, no, diguéssim. Però la primera de totes, que us la portaré jo, ja que trobo que és una notícia molt interessant, i és la dels mundials de League of Legends, el qual és un videojoc que ha tingut molta història, no? El qual tracta d'un 5 contra 5 en un mapa i el que han de fer és tombar els objectius de l'enemic. Llavors, què ha passat aquest any amb els mundials de LoL? Doncs bé, l'any passat, en els Mundials de LoL, Europa era una potència, diguéssim. Europa el que va fer va ser espectacular, va guanyar moltes coses i l'equip guanyador va ser europeu, que va ser Fnatic. El que passa aquest any és que per classificar els Mundials de LoL ha sigut més difícil i els coreans i sobretot la gent de la part asiàtica s'han imposat contra els europeus. Fins al punt de que cap europeu, cap, ningú, zero, ha arribat a classificar els mundials, no? Diguéssim, en aquesta petita classificació que s'ha fet just abans dels mundials, doncs cap europeu ha arribat a passar, no? A passar de fase. Llavors trobo que això és un problema molt gros, ja que ens deixa tots els europeus en ridícul i no poder trobar cap representant en l'àmbit espanyol és vergonyós, jo trobo. Sergi, tu què en penses?
Bé, no tenir cap representació de la part espanyola, com en aquest cas podia haver sigut G2, llàstima que va quedar eliminada, doncs ho trobo bastant lleig, no? Jo possiblement el que hagués fet per donar un format així més competitiu possiblement hagués sigut fer que classifiquessin dos equips de cada continent o tres equips de cada continent. Clar, això hagués donat una mica més de seguiment a la competició, no? Per part, perquè clar, ara si no ets molt fan, doncs i no hi ha cap equip d'Europa, doncs poder possiblement no ho vegis. Ah, clar, és això, no? El que passa, jo crec que aquí podria haver hagut un petit error, però si ho fan per nivell, que també és una altra opció de les que hi ha, no? Doncs em semblaria perfectament just. Una llàstima que no puguem veure Mixwell, l'Òscar Canyelles, però bueno, un altre any serà, no?
Sí, sí, com dius tu, esperem que l'any que ve, G2 classifiqui, sobretot que és, diguéssim, l'equip que representa Europa, sobretot Espanya, amb el, com ha dit el nostre company Sergi, amb Òscar Canyelles, més conegut com a Mixwell, un dels guanyadors del Mundial anterior, i, bueno, aviam què s'espera, no? Tu, Pol, què n'opines al respecte?
És, bueno, a veure, aquest any no hem tingut sort, la veritat, han eliminat a tots els espanyols i europeus que teníem, però, bueno, esperem que l'any que ve ja vagi millor, i puguem classificar, i, això esperem, guanyar.
Sí, sí, això és el que tothom vol, no? Sobretot els europeus. I els asiàtics per això han d'estar ben contents, eh? Bueno, aquesta notícia ja la donaríem per acabada i passem cap a la següent. Bueno, doncs, Pol, explica'ns una miqueta el que va passar a Minecraft.
Doncs bé, sí, el passat dissabte es va emetre la Minecraft Live, que és un event que fa Minecraft per anunciar les novetats oficials de les futures versions del joc. En aquest cas, van anunciar la nova versió 1.19, que s'anomena The Wild Update, que és com així com actualització salvatge, per així dir-ho. I doncs aquí van explicar que hi hauria canvis en l'Overworld, en el món normal, ja que afegirien un nou bioma, que es dirà el pantano de Mangrove, i aquest vindrà amb nou tipus de blocs i un nou tipus d'arbre, que es dirà el Mangrove, que es porta el nom del pantano. I també han anunciat dos tipus de mobs, de monstres, que estaran en aquest pantano. Hi hauran les granotes i les cuques de llum. I gràcies a això faran que l'experiència a l'hora d'explorar sigui com més salvatge. Després, les barques els han afegit la possibilitat de poder-les fer amb cofre. Això permetrà que molta gent pugui viatjar amb més inventari a sobre a l'hora de fer viatges sobre el mar. També van anunciar que les coves del Warden, recordem que havien d'estar per aquesta 1.17, però les van atreçar a la 1.18 i ara les passaran a la 1.19, però en aquest cas les posaran amb noves mecàniques i nous blocs. També vindran... han fet la votació, com cada any que fan, i en aquest cas hi havien tres mobs a elegir. L'Air, que és una mascota que t'indicarà on hi ha foscor. El Golem de Cobra, una criatura que t'ajuda a activar o desactivar els circuits de Redstone, i la Lei, una mascota que recull els ítems que tu li dones. Aquest últim va ser el guanyador d'aquesta Minecon Live i que segurament, bueno, segurament no, segur que l'afegiran a futures versions. També van anunciar que ara el Minecraft Bedrock i el Minecraft Java, el Minecraft Bedrock, pels qui no ho sabeu, són els del mòbil i els de consoles, doncs ara el Minecraft Bedrock s'assemblarà més al de l'ordinador. Això ha fet que sigui més universal, per així dir-ho, Minecraft. Què n'opines, Sergi, tu que ets un gran fan de Minecraft?
Bé, tot el que sigui més varietat dins el joc és una cosa que crec que s'ha de remarcar, no? És important que els jocs tinguin varietat, puguin donar peu, no?, a noves temàtiques, noves maneres de fer, que la gent pugui descobrir noves mecàniques. I veig molt bé això del nou mob, que és una nova, és una implementació, no?, que podrà fer possiblement capgirar la jugabilitat d'un jugador casual, que pot implicar uns certs canvis, no?, a l'hora de que una persona vulgui jugar o no, perquè clar, aquest, tot i que sembla que no fa res, más es menos, no? O sigui, una mica més pot suposar una jugabilitat major o més diversió. Clar, jo que jugava de manera casual, al final ja me'n vaig cansar. Possiblement podria tornar-hi. Willy, tu què? Tu hi tornaries?
Jo personalment sí que hi tornaria, no? Diguéssim. I tornaria a jugar i tot, ara amb les noves actualitzacions. El que passa és que hem de veure ara com ho gestiona Mojang, que és l'empresa desenvolupadora, no? I hem de veure si implementa els mobs ara o els implementarà d'aquí un temps, a quina versió i tot això, ja que afectarà, vulguis o no, la jugabilitat, l'adaptació dels jugadors, és difícil, no, d'entendre. Tu, Pol, què diries?
Exactament. Jo crec que l'exploració a Minecraft sempre ha sigut un punt fort d'aquest joc, ja que què no és Minecraft sense l'exploració i la mineria? I en aquest cas ja van millorar la mineria a la 1.17 i 1.18. Per tant, trobo molt bé que hagin aquesta actualització de l'exploració, ja que jo ho trobo bastant necessari i vindrà bé que posin nous mobs, nous biomes, i escolta, donarà més mecàniques i mira, jo trobo bé.
La veritat és que sí, no ens enganyarem, que és una cosa bastant top i que fa que Minecraft pugui seguir amb desenvolupament. Algú més a dir? Algú que afegiries tu, Sergi?
Sí, això, no? Resumir una mica que tot el que facin per millorar la jugabilitat seria bo. Això seria una mica el resum, no?, per aquesta notícia.
Bueno, doncs una vegada ja acabat això, passarem ja cap a la següent notícia. Solo Bueno, doncs bé, Sergi, ens pots explicar una miqueta de què tracta aquesta notícia?
Doncs molt bé, Guillem. Anem a parlar d'una notícia la qual ha sigut condemnada avui. És una notícia que remunta al 2013. Mireu si la justícia tarda anys, que ens remuntem al 2013. Doncs bé, avui ha sortit al diari una notícia la qual parla d'Andreu Coll. Andreu Coll era un jove que vivia a Mallorca i que va matar el seu pare d'una manera de tal i com un joc. O sigui, matant-la com ell jugava el seu joc preferit. Ok, en aquest cas, ell va conèixer a una persona jugant online. Va conèixer a una persona i jugava. I jugava a la PlayStation, jugaven al Call of Duty, i amb aquesta persona van treure una forta amistat, no? Es anaven a visitar, i havia conegut a aquest home, Francisco Abas, era un zaragozano, i bueno, van a visitar-lo algun dia i tal. I doncs, el que aquests dos van estar planejant tot el temps va ser matar el pare d'Andreu Coll, el jove de Mallorca, que era multimilionari. El seu pare posseïa una empresa molt gran de màquines escurabutxaques i també d'immobiliàries a Mallorca. Què va passar? Com van procedir a fer el crim? I quin va ser el motiu real? Doncs bé, dos anys endarrere, quan Andreu Coll havia conegut el Francisco Abas, compartien molt l'afició i el van anar a veure. Concretament va anar-hi ell a veure l'Ella Zaragoza. Allà van tenir una xarla, van parlar sobre com podrien treure els diners, ja que els dos sabien que el seu pare era multimilionari. I doncs bé, van tramar un pla que no es portaria a terme fins després d'uns anys. Doncs aquí mateix, on ho estem escoltant, aquells dos joves, els semblar inofensius, dos joves amants dels videojocs, van perpetrar un crim pràcticament perfecte. Doncs aquests mateixos van esperar que tornés el pare del jove mallorquí un dia a la seva casa, i a la una de la matinada li va dir al seu fill que pugés a l'habitació un moment a veure que tenia algú al telèfon mòbil que no anava bé. El seu pare va pujar i el jove zaragozano li va propinar un cop al cap, el qual el va fer deixar-lo inconscient el primer cop. Llavors li van propinar una sèrie de 39 cops més, fins que van acabar amb la seva vida. I això, la manera en la que ho van fer, va ser amb un bate de fusta, amb un bat de fusta, amb 4 claus de 10 centímetres en un extrem. Podria ser estil The Walking Dead, però en aquest cas era del videojoc Dead Rising. És un, bàsicament, Dead Rising és un joc molt conegut per ser a zombies, i que hi hagi aquest clàssic bat, el qual és molt característic, no?, per aquests 4 claus que té, i doncs això, van perpetrar el crim d'aquesta manera. Llavors, el que s'ha donat a conèixer avui és que el Coll i Abas han sigut condemnats a 17 i 16 anys i mig. I el jutjat ha determinat que el senyor Coll és una persona freda i intel·ligent que va tenir preparat aquest crim des de quan va començar a jugar al joc, ni més ni menys. Clar, llavors, Guillem, m'agradaria que m'expliquessis si tu creus que realment els videojocs poden portar a fer aquestes coses, o aquesta cosa ha sigut per un tema monetari, perquè clar, aquests nois van guanyar 50 milions d'euros, 50 milions. Guillem, què n'opines tu?
Aviam, anem a parlar amb sinceritat. Jo crec que aquest cas és totalment monetari, bàsicament. Penso que és pels diners. També sí que és veritat que aquestes persones estan malament del cap, no vulguis o no. Tu creus que assassinar el teu pare per diners i de la manera d'un videojoc, jo trobo que això és estar sincerament volat de l'olla i no ens enganyarem. Però llavors, ara la cosa que jo em preguntaria seria, com ha dit el Sergi, si el problema són els videojocs o no.
I jo et diré, en aquest cas no són els videojocs. Jo crec que és bàsicament que és un trastorn mental i a més volien molts diners, no? I doncs, van aprofitar i això. Però en casos generals, per molt que jugui a jocs de violència, etc., si tu estàs controlat, diguéssim, o tens un mínim de cervell, aviam, està mal dit, un mínim de pensament bo, és a dir, que no ho utilitzes en contra de ningú, jo crec que no et passarà mai res, o quasi mai. Com a molt, pots tenir alguna addicció si jugues massa. Per això he dit lo de jugar controlat, ja que trobo que és bastant important, no?, que no excedir-te, com ja vam parlar la setmana passada, no?, sobre el tema de jugar massa i no estar controlat. Però si jugues massa i a sobre ets... és a dir, tens problemes mentals, com jo crec que aquestes persones, no?, que no sé si després ens ho dirà el Sergi, però el més sols que tinguessin problemes mentals, jo crec que sí que poden haver-hi casos així, però que aquest és una excepció. Sergi, em pots respondre la pregunta de si tenien problemes mentals o no?
Sí, s'ha determinat, segons un estudi que li ha fet un forense, que el crim no s'ha donat per un trastorn mental, sinó s'ha donat per per dos raons clares. Una, un clar interès monetari, i una altra, una relació d'amor, ja que es concreta que Andreu Coll, el mateix, va dir-li en l'altre noi que si volia sortir, i a l'altre va recriminar-li que no, que això era una bogeria, que a ell li agradaven les dones. Llavors, clar, podria no estar malament del cap, i és, el problema es basa en aquestes dues vessants que acabo d'explicar. Pol, tu com ho veus això? Monetari? Amor? Què hi veus?
Aviam, jo crec que és una mica de tot, perquè els joves volien diners. Lo d'amor va ser per la part de l'Andreu Coll. Però el que sí que jo crec és que també deu ser per les influències. El noi aquest que jugava amb la Play, influència amb l'Andreu Coll, i devia com una mica manipular-lo perquè ho fes i així quedar-se amb una part de l'herència. Jo crec.
Sí, no? Al final, possiblement, la raó sigui aquesta. Però jo creieu que seria una cosa més per enfocar-ho a una espècie de, possiblement, fugida a l'estil de pel·lícula? Perquè, clar, també en l'article al qual ho hem vist, comentaven que amb els diners que robaven s'anirien a viure junts a un lloc on ningú els podia reconèixer més. Llavors, dos coses aquí a parlar. Una, creieu que seria per un tema més amorós que monetari, 50%, 50% o 60-40%, com ho veuríeu? I una altra, per l'altra part, què opineu sobre la condemna que els ha caigut? Ha caigut 16 anys i mig i 17 anys.
Aviam, anem a parlar sincers. Trobo que ha sigut per un tema més amorós que monetari, tot i que els diners han ajudat, diguéssim, i el que passa és que llavors sobre l'amor no ha sorgit. I llavors l'altra cosa és sobre el tema de la condemna. És difícil, no?, de pensar, ja que molta gent pensaria que no és ètic deixar una persona amb cadena perpètua dins de la presó, bàsicament, durant tot el temps. Però jo sí que ho faria. Per exemple, com en els casos d'ara, que és d'una persona que està malament psicològicament, no té més, no trobo que pugui arribar a fer cap bé en aquesta societat, no? I poder la condemna que li posaria jo seria cadena perpètua, no 17 anys. Perquè si en aquests 17 anys l'únic que fas és estar tancat i no, com es diu, no reps ajuda psicològica, hi hauria un greu problema, no, diguéssim. Però, en canvi, si estàs als 17 anys i reps ajuda psicològica, llavors sí que es podria arribar a entendre i jo no li posaria la perpètua. Tu, Pol, què en penses?
Jo exactament seria això. En vez d'augmentar la condemna, en com a... O sigui, augmentaria la condemna de la presó, sinó que el faria anar més en un hospital psiquiàtric perquè li miressin, perquè tampoc no és normal matar el teu pare a l'estil d'un videojoc. Com ja vam veure el programa passat, que un jove es va passar 8 mesos de la seva vida jugant 20 hores al Fortnite, doncs jo crec que aquest noi també l'haurien de portar ja en les mateixes condicions que aquest noi.
Sí, la veritat és que sí, que les dues persones els han afectat els videojocs, vulguis o no, però crec que una persona més greu que l'altra, ja que la de la setmana passada venia amb greus depressions, ja que se li havia mort la mare, i etc. Llavors, jo ara us vull plantejar una altra pregunta que derivaria d'aquest tema. Creieu que el que va fer la Xina, com vam parlar en el primer programa, és normal després de veure aquests casos? Sergi, tu què diries?
Bé, aquests casos ja sabem que són una població mínima, no?, de la gent que juga a videojocs. És evident que cap jugador de videojocs va matar la gent, a no ser que tinguis algun motiu de pes o alguna cosa o algun estat mental que no sigui el correcte. Però bé, el que s'ha de dir clarament és que lo de la Xina podria implicar perfectament que això es pogués haver estalviat. Perquè aquí, tot i que el joc no va ser una cosa que va influir perquè l'haguessin matat de totes maneres, igualment que no l'haguessin matat amb Podem a l'estil del joc, si no l'haguessin fotut, no sé, però l'haguessin una altra cosa, l'haguessin matat d'alguna altra manera, jo crec que una part sí que influeix molt, que és que es van conèixer aquests dos personatges, es van conèixer online. Això jo crec que sí que és verdaderament el problema, més si no que l'execució del crim, no, Pol?
Clar, és que l'Andreu Coll estava enamorat d'aquest noi. Aquest noi el devia persuadir perquè fes el que van fer. Però jo no veig bé el que va fer la Xina de restringir-ho només a 2 hores diàries, sinó que ho faria, però faria que els videojocs de violència i lo del Peggy ho faria més restringiu, i faria que si no tens 18 anys no ho pots comprar, perquè ara mateix un nen de 9 anys pot jugar un videojoc de 18 anys, per tant no té gaire sentit.
Val, jo entenc de la manera que ho dius tu, però tu creus que una persona de 10-11 anys no podria jugar al Fortnite segons el Peggy, o una persona de 14 anys no podria jugar al Valorant? No sé, jo trobo que sí que és veritat que això dels Peggy va bé, però és que llavors estaries condicionant moltes coses, no? Ja que ells t'ho recomanen que no juguis si ets menor d'una edat, però si el joc tampoc no és tan violent o tu l'acceptes que no sigui tan violent, llavors estaria restringint a la gent a no poder jugar. Jo crec que seria pitjor, no? Què en penseu?
Poder sí, no, que és això, tot i que sempre hi ha una excepció, no? Ja, perquè clar, estem parlant que poder no tothom ho ha de fer, és evident que no tothom va fent això. Però lo dels Peggy's és una cosa, diguem, que, sincerament, jo no conec a ningú que respecti allò dels Peggy's. Allò dels Peggy's és una cosa totalment opcional. Tu, si vols anar i comprar-te el GTA, te'l pots comprar, igualment que no tinguis 18. Te'l pots comprar. Clar, això, jo crec que no hauria de ser així. Possiblement dels jocs de, perquè el Peggy 16 poder també els del Peggy 16 i els del Peggy 18 jo crec que hauries de tenir l'edat per comprar-los, però els del Peggy per exemple 12 o 13, aquests jo crec que amb qualsevol edat tu els podries comprar. No crec que hi hagi sang a un joc d'aquests. No sé com ho veieu això dels Peggy's, però jo crec que és una cosa més aviat simbòlica, no?, perquè puguin donar més o menys un adelant del que poden trobar ells.
Val, però val, dies.
Jo opino igual, Sergi. Per exemple, el Fortnite i el Valorant no surt sang, Per tant, hi podrien jugar nens de 9 o 8 anys. Però, per exemple, jocs on ja surt més sang, on ja és més realista, aquest sí que ja jo faria més estricte.
Ja, i no penses que si, per exemple, el comprés el pare seria el mateix, encara que el pare assumís les conseqüències, no? O fos ell qui agafaria la responsabilitat, però igualment arribaríem al problema que seguirien jugant aquests jocs, no? Què penseu?
Sí, però, per exemple, ara hi ha molts pares que no són conscients del que juguen els seus fills. Per tant, això sí que donaria més una mica de control perquè els pares sapiguessin el que estan jugant i de què tracta una mica el videojoc. No passi el que ha passat.
Ja. Yeah. T'entenc. I tu, Sergi, què en penses?
Jo crec que, sincerament, és una cosa que poder sí, no? Que poder sí que seria necessària. Però això és una cosa que podríem entrar en un debat i ara mateix jo crec que no hi ha temps ni tampoc solucionaríem res, no? No creieu?
Sí, això podem entrar a debatir, podem programes pròxims, no? Amb nous casos com el que han sorgit avui o que porten sorgint durant tot aquest temps, de casos sobre la gent que ha tingut trastorns amb els videojocs. Trobo que són coses molt importants, no? I informació sobretot que aporta molt a la gent perquè tingui cuidado, no? Si hi ha algun oient que ens escolta i li interessa aquest món, no? Doncs, i sobretot que sigui una miqueta gran d'edat, doncs que tingui cuidado amb el que pot arribar a passar. És a dir, sempre amb precaució i controlant el que puguin fer els vostres fills. Per això sí que és veritat que aquests temes informatius van molt bé. Llavors, algú més a afegir d'aquesta notícia, Sergi?
Jo crec que ens ho explica bastant bé, no?
Sí, inclús crec que ens hem extès una miqueta massa, no? Tu, Pol, tens alguna cosa a dir?
No, la veritat és que no.
Bueno, doncs deixarem ja aquesta notícia a part i passarem ja a despedir-nos. Bueno, doncs, nois i noies, espero doncs que us hagi agradat el programa, no? Que sobretot la informació que hagi sortit us hagi semblat interessant. Sobretot aquesta última notícia, no? Que si voleu, cada setmana us podríem portar una notícia d'aquest estil sobre algú que hagi pogut passar en algun infant i això, doncs també per donar-vos informació i que prengueu precaució, com he dit abans. Bueno, espero que us hagi agradat molt el programa d'avui i bueno, i recordar-vos, doncs bé, que això és
Game Over.